Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Amb els ulls posats a la guerra d'Ucraïna, que ha tornat a portar el conflicte armat a Europa, avui ens centrem en l'últim enfrontament bèl·lic que havia viscut el continent fins ara, el de Bòsnia i Herzegovina. A l'abril es van complir 30 anys de l'esclat d'una guerra que va deixar 100.000 morts, 7.000 persones encara desaparegudes, més de 2 milions de persones sense casa, 20.000 víctimes de la violència sexual i matances ètnico-religioses com la de Srebrenica, en què van morir 8.000 homes i joves musulmans. Una herència que avui condiciona la política, l'economia i també la societat de Bòsnia i Herzegovina i que per això ens permet extreure moltes lliçons de com un país afronta l'endemà d'un conflicte a gran escala, com esperem que passi aviat a Ucraïna. Benvinguts al Mapa Mundi.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Amb Quim Olivares.
Trenta anys després de l'esclat de la guerra, quina radiografia general tenim de Bòsnia i Herzegovina? Quina visió global tenim d'un país que des de fa 3 dècades batalla amb els fantasmes i llegats d'una guerra fratricida?
Jo crec que ara em vol recordar que Bòsnia i Herzegovina és el cor d'Europa, que és precisament on va començar la Primera Guerra Mundial, en recordem amb l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran, i és on Europa va tornar a viure la guerra després de la Segona Guerra Mundial, després del gran conflicte dels anys 40, en els anys 90 del segle passat. Per tant, és una cruïlla entre Orient i Occident, ha viscut ocupacions successives i n'ha sobreviscut.
Cèlia Cernadas, periodista de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio i enviada especial a Bòsnia i Herzegovina.
És un país multiètnic, multiconfessional, i de fet, caminant per Sarajevo, sents amb molt poca distància, amb molt poc espai, pots sentir el cant de l'oració musulmana. Però també el cant dins d'una església ortodoxa. O l'orga dins d'una església catòlica. Això és el que representa Bòsnia i Herzegovina, aquesta cruïlla de cultures i religions, però avui, després d'aquella guerra dels anys 90, és un país encara traumatitzat, on al mateix temps els joves, i molts de no tan joves, aspiren també a deixar enrere aquesta llosa de la guerra i d'afrontar un futur que volen amb oportunitats laborals, amb governs transparents i democràtics, generant oportunitats d'inversió i turisme, això és el que ens deien contínuament. I també és un país on molts miren a Occident i a la Unió Europea, però no tothom, hi ha una certa desconfiança, i amb una estructura, ja ho veurem, administrativa disfuncional, molt corrupta, i una economia també que no funciona i que està acabant generant, que està generant molta migració. El que ens deien a Europa, the grass is greener, la gespa és més verda, no? I per això molts es plantegen anar cap allà.
I podem parlar, doncs, d'un país fracturat i segregat dins d'Europa?
Doncs sí, també ho anirem veient. Impera un discurs ètnico-polític de desconfiança i confrontació, incitat i rendibilitzat per etnopartits, partits que es defineixen per la seva pertinença ètnica. Una part de la gent tem els seus veïns, però estem parlant dels veïns de la porta del davant o els veïns del poble del costat. També tem la influència russa en algunes zones del país, però al mateix temps hi ha molta gent que al carrer s'esforça per bastir ponts, no? I amb els records dels 4 anys del brutal setge de Sarajevo encara molt vius, com una mica recopilava i ens explicava i ens feia aquesta petició també Erna Makic, que és investigadora del Post Conflict Research Center de Sarajevo.
Si es mira el temps, 30 anys sembla molt, sí. Però si ens comparem històricament amb països com Alemanya o Àustria, que encara batallen per superar les cicatrius de la guerra i del nazisme, llavors, 30 anys no són tant.
30 anys, deia aquesta investigadora, la guerra va esclatar de fet l'any 1992 i es va acabar el 95 amb els acords de Dayton, a Ohio, als Estats Units.
President Izetbegovic, President Milosevic, President Tudjman, after 3 weeks of intensive negotiations here in Dayton, the leaders of Bosnia-Herzegovina Croatia and Serbia.
És Warren Christopher, el llavors secretari d'Estat dels Estats Units, anunciant aquest acord. Diu que després de 3 setmanes de negociacions intenses a Dayton, els líders de Bòsnia-Herzegovina, Croàcia i Sèrbia han acordat acabar la guerra a l'antiga Iugoslàvia.
They have agreed that 4 years of destruction is enough. The time has come to build peace with justice.
Com s'ha sostingut fins ara el precari equilibri polític i social que van suposar aquests acords de Dayton destinats a contentar totes les parts, seria?
Doncs aquests acords van tenir molts impactes. El primer va ser territorial. Avui l'estat de Bòsnia i Herzegovina l'integren 2 entitats autònomes i molt separades, de fet. Una és la Federació de Bòsnia, on la majoria són bosníacs musulmans, i l'altra és Herzegovina, on la majoria són croats, i és una sola entitat. I després hi ha una segona entitat, que és la República Srpska, on la majoria són serbo-bosnians. Al mateix territori hi ha un 51% pertany a la Federació de Bòsnia i Herzegovina i el 49% pertany a la República Srpska. Aquesta va ser una meitat que es va crear de nou com a entitat després de la guerra, fruit dels acords de Dayton, i també fruit de la neteja ètnica, perquè és un territori on pràcticament tothom és serbo-bosnià, no n'hi ha de musulmans gairebé, no? Per tant, aquí ja tenim el primer problema que està vigent fins avui, és que hi ha una sensació d'injustícia entre els musulmans que els agressors se'ls va recompensar en aquests acords. És a dir, els serbo-bosnians que havien perpetrat, per exemple, la matança de Srebrenica, van aconseguir un tros del nou estat per a ells, a la pràctica, que és la República Srpska. Això és el que ens deia Nihat Krejlaković, de família musulmana, que és director del Festival Internacional de Teatre de Sarajevo, un historiador intel·lectual molt influent, molt reconegut, que quan va començar la guerra tenia 18 anys.
Desgraciadament, vam descobrir en carn pròpia que aquest no és un món civilitzat, que els criminals se'ls recompensa donant els territoris. Vam experimentar una enorme injustícia que vam intentar interpretar i entendre un cop havia acabat. Els feixistes se'ls ha d'aturar des del principi.
Al marge d'aquesta sensació d'injustícia, fruit de la divisió territorial que es va fer després de la guerra, com és l'estructura institucional i política? Funciona, realment?
No. És una estructura,
sí, clar, eh?
Sí, sí, és una estructura complexa, molt disfuncional. Hi ha un acord entre els actors bosnians i entre tots els entitats internacionals que vellen una mica, no?, que analitzen la situació d'aquests països. Perquè ens fem una idea, hi ha una presidència tripartita a Bòsnia, és a dir, hi ha un president bosnio-croata, un president serbo-bosnià i un president bosnià-musulmà, no? Què passa? Que al final la política és un exercici ètnic, és a dir, d'explotar, o sigui, protegir els interessos del teu propi grup i explotar la diferència i la por cap a l'altre grup, sobretot quan s'acosta una campanya electoral.
Bé, aquesta és l'herència política de la guerra, i l'herència econòmica, funciona millor el país?
Tampoc. És a dir, és un dels països més pobres d'Europa, Bòsnia-Herzegovina. És una barreja d'herència del comunisme que no es va acabar de processar, perquè quan va esclatar la guerra l'any 92, feia només 3 anys que havia caigut el mur. Per tant, Bòsnia i Herzegovina tot just havia començat el procés cap a l'economia de mercat amb una allau importantíssim de privatitzacions, però un procés que va anar com semi-avortat, no? I això se li afegeix després la guerra i totes les conseqüències disruptives que té una guerra. Per tant, el procés ha estat molt imperfecte. Una radiografia que ens feia Adis Muhovic, que és director executiu del Centre per la Política i la Governança de Sarajevo.
Més del 70% del nostre producte interior brut està controlat pels polítics. Aquest percentatge és fins i tot superior al dels anys 80, quan érem un estat socialista de partit únic que controlava cada aspecte de l'economia. Així que el que som avui bàsicament és un estat captiu, i els nostres polítics no estan disposats a renunciar al poder que els permet controlar cada aspecte de la nostra vida, tant econòmic com social.
Un dels principals problemes és l'atur, no hi ha estadístiques fiables, però és el que tothom et diu, i la migració, que és com una hemorràgia, o sigui, la gent marxa per milers cada any.
Molts bosnians pateixen atur crònic, i això és el que està destruint aquesta societat. La gent marxa als vostres països, a països occidentals. Marxen a economies liberals i a democràcies on prevalen sistemes de valors, i no d'apropiació i corrupció. Això és el que vol la gent, i això és el que hauríem de tenir 30 anys després de l'esclat de la guerra.
El més impactant per mi és que al carrer es detecta un menyspreu absolut, però absolut, cap a la classe política, i que s'analitza o s'aborda des de l'humor negre o des del cinisme o directament des de la indignació. Em semblava representativa l'opinió de Steven Sorak, que és un soldat amb qui vam conversar de l'exèrcit bosnià.
Crec que el nostre gran problema són els polítics i l'economia. A qui li importa una guerra que va acabar fa 30 anys?
Imagina. Imagineu-vos gairebé 4 anys, del 5 d'abril de 1992 fins al 29 de febrer de 1996, la ciutat va estar assetjada per les tropes sèrbies. Més de 12.000 persones hi van morir. Cèlia, vas poder recórrer Sarajevo i alguns dels llocs més representatius d'aquest setge, oi?
Sí.
Ho vam fer amb el periodista del Jazeera Balkans, Ibrahim Sofic, aquí sentim. Amb ell vam recórrer el centre i també vam pujar els turons que envolten Sarajevo, des d'on l'exèrcit disparava l'artilleria i els franctiradors mataven gent com animals.
Això són restes d'impactes de morter i artilleria que després es van omplir amb material vermell per recordar la sang. Moltes d'aquestes roses s'han perdut, per sort, perquè si tots els forats s'haguessin conservat, Sarajevo estaria coberta de vermell, com estava coberta de sang durant la guerra.
Són els indicis físics de la guerra, aquestes roses de Sarajevo que pots veure pels carrers, allà a l'asfalt dels carrers. També hi ha el monument als nens caiguts, la plaça del Mercat Central, que va ser escenari de dues matances. Hi ha hagut un gran esforç de reconstrucció, per exemple, la Vilechnitsa, que és on hi havia la Biblioteca Nacional de Bòsnia, o les mesquites, també amb contribució de diners de Turquia o de països del Golf Pèrsic. Aquesta, per exemple, és la mesquita més important, la de Gazi Husrev Begova Dijamija. Espero haver-ho dit bé, perquè és difícil el bosnià. És una mesquita on cada dia els fidels s'apleguen al pati a l'hora de l'oració. Però, per exemple, encara queden edificis residencials destruïts al costat dels tramvies que creuen la ciutat a gran velocitat. I encara molt vigent, molt viu el trauma d'aquells 4 anys encerclats i assetjats, que fins i tot recorden els que llavors eren nens molt petits, com és el cas de l'Adnan Hjedic, artesà del coure del centre de Sarajevo.
Vaig passar 4 anys vivint en refugis soterranis. No només jo, tothom. No vaig veure el meu pare en gairebé 4 anys, perquè sempre era al front, a la línia de foc. I el meu germà, que era 10 anys més gran, ho va patir més. Ell havia de sortir a comprar, a buscar aigua.
Però d'aquell setge va sorgir també un esperit de resistència que, segons ens explicaven, encara dura avui, ha forjat el caràcter dels veïns de Sarajevo. Ens ho recordava Nihat, a qui sentíem al principi, el director del Festival Internacional de Teatre, que durant el setge era adolescent, a 18 anys, i va viure i participar molt intensament en aquella efervescència cultural de la ciutat sota les bombes.
N'estic tan orgullós. En realitat estimo aquell període, el del setge, perquè també va ser un període d'amistat, d'amor, de sentiments molt intensos, un moment en què sabíem i sentíem que érem al costat correcte. Et sents tan ric quan estàs al costat de la justícia, al costat de la veritat.
Fins ara estem parlant de l'herència de la guerra, visible encara avui en altres parts de Bòsnia i Herzegovina. Aquests són soldats serbis desfilant a Banja Luka, la ciutat principal i, de fet, la capital de la República Serbska, de Bòsnia, quan al gener celebraven el 30è aniversari de la creació d'aquesta república, una de les dues entitats, com deies abans, o unitats administratives definides per aquells acords de Dayton del 95. Milorad Dodik és el serbo-bosnià que ocupa la presidència tripartida.
Formirals smo je zato što znamo da sloboda i da srpski narod nema ako nema svoje države.
Aquí diu, formem la República Serbska perquè sabem que no hi ha llibertat pels serbis si no tenen un estat propi. La República Serbska és el nostre estat, digui el que digui tothom. Per la influència russa a la zona, per discursos com aquest, com ha influït als Balcans el conflicte d'Ucraïna, Cèlia?
A veure, jo penso que l'amenaça de guerra sempre hi és present allà. O sigui, la gent la té molt, molt, molt en ment, no? Perquè ja en van viure una i perquè de seguida identifiquen indicis i els comparen amb el que va passar als anys 90. Tant el president de Sèrbia, Aleksandar Vučić, com el líder de la República Serbska, que ara deies, Milorad Dodik, són molt pròxims a Moscou, això per un cantó. Dodik està encès després de la llei que va impulsar l'anterior el representant de la Unió Europea, Bosnia i Herzegovina, Christian Schmidt, que abans de plegar l'estiu passat va impulsar una llei que penalitza la negació del genocidi i la glorificació dels criminals de guerra, com Ratko Mladic i Radovan Karadzic, que, com recordeu, van ser condemnats per la justícia internacional. Aquesta llei no va agradar gens a Dodik i des de llavors va parlar en que es vol segregar de Bòsnia i tornar a fragmentar el país. Per tant, davant aquesta realitat,
com ho senten, no, la gent de Bòsnia? Doncs sentim el que ens explicava l'Adnan, que també l'hem sentit abans, artesà del coure de Sarajevo.
Aquí tenim la influència russa i ara el líder serbo-bosnià diu que es vol segregar. La gent té por. Tot recorda el que va passar fa 25 anys. La gent deia, no, no volem la guerra, no la volem. I un dia la guerra va esclatar. És el mateix que ha passat a Ucraïna.
Per tant, hi ha un risc de guerra a gran escala que involucri molts països europeus i un risc de guerra local dins de Bòsnia-Herzegovina. Sentim en aquest sentit el que ens deia el periodista Ibrahim Sofic.
Algú va escriure que si esclata la Tercera Guerra Mundial, els Balcans s'han d'estirar a terra i fer-se els morts. Ja hem lluitat prou. Crec que tot això és retòrica política sobre guerres entre veïns, però tot és possible.
Com s'avança en el camí cap a la reconciliació? Perquè, clar, 7.000 persones encara estan desaparegudes. Hi ha hagut 20.000 víctimes d'abusos sexuals.
És un camí molt lent. En parlàvem amb Selma Korjanić, directora a Bòsnia-Herzegovina de l'organització Trial International, que es dedica a donar suport, sobretot legal, a les víctimes. Ella ens deia que, especialment a la República Serbska, aquesta reconciliació és molt complicada perquè hi ha la negació del genocidi, la glorificació dels criminals de guerra i una maquinària d'escola, església i mitjans de comunicació que fa que magnifica aquests punts de vista. Per tant, la gent que no està, diguem, dins del grup majoritari serbo-bosnià se sent molt relegada. I és molt difícil la convivència avui, ens deia també, entre agressors i agredits.
La persecució judicial no és un mecanisme suficient. Et posaré un exemple. Molts d'aquests agressors van ser perseguits, jutjats i condemnats i van passar temps a la presó. Ara els estan alliberant. I què passa després? Tornen a les seves comunitats?
A unes 2 hores i mitja en cotxe de Sarajevo ja es realitza símbol de la brutalitat de la guerra. Allà suposo que es deuen evidenciar molt les dificultats d'aquesta reconciliació.
Sí, es Srebrenica a la República Serbska està molt a prop de la frontera amb Sèrbia i va quedar molt marcada per la matança genocida que avui molts neguen. Recordem, 8.000 homes i joves musulmans van morir en molt poc temps. Les dones musulmanes de Srebrenica van perdre pares, marits, fills, germans. Algunes, ens deien, 20 o 30 membres de la família van morir en aquell genocidi. El Museu del Memorial i també una imatge que s'ha vist molt, no? El cementiri amb milers de noms, sí, i de monòlits blancs on hi ha les tombes. És impossible oblidar el que va passar allà. És un recordatori diari d'aquella matança, d'aquella tragèdia, no? Per tant, què passa avui? Doncs que els musulmans continuen sent i sentint-se com ciutadans de segona en aquesta república serbska que, com dèiem, és d'aclaparadora majoria serbo-bosniana. I això és el que ens explicava Munira Subasic, que és la presidenta de les Mares de Srebrenica.
El que necessitem és que nosaltres, els musulmans bosnians, tinguem els mateixos drets i les mateixes lleis que els serbis a la República Serbska. Cal capturar els criminals de guerra, cal trobar els ossos dels nostres fills. El lloc on va començar el genocidi, les tombes blanques, són propietat dels que el van perpetrar. És una injustícia.
Amb aquest patiment, quines lliçons ens deixen els Balcans que puguem aplicar a Ucraïna?
Que la guerra comença un dia per l'altre. Vam sentir moltes històries que ens deien... Jo el dia abans era molt amic del meu veí serbi, que em va deixar de parlar d'un dia per l'altre, no? Per tant, no és patrimoni de cap país ni cap continent, la guerra, com a vegades ens podem pensar. Les solucions imposades des de fora, com van ser els acords de Dayton, i si algun dia arriba, esperem, al final de la guerra a Ucraïna, serà també a través d'uns acords de pau negociats o amb una mediació internacional, poden generar molt ressentiment, una sensació que els agressors són recompensats amb guanys territorials, és a dir, què passarà si la guerra s'acaba i Rússia reivindica una part del territori d'Ucraïna i la comunitat internacional li deixa quedar-se, no? Això provocarà un ressentiment, òbviament. I, per tant, són lliçons que ja avui podem preveure que les haurem d'aplicar en aquest conflicte obert.
Cert. Tothom espera que s'arribi un acord de pau entre Rússia i Ucraïna, quan abans millor, però això seria només el principi d'un llarg camí, tal com s'ha vist a Bòsnia-Herzegovina, m'imagino.
Sí, ens ho recordava la Selma Korjanić, la sentíem abans, de Trial International.
Bòsnia-Herzegovina és un molt bon exemple de com 25 anys després del final de la guerra no ens hem mogut més enllà dels acords de pau que simplement van acabar amb la guerra, però van deixar obertes les ferides i les batalles de la gent de Bòsnia. I aquesta és una de les lliçons que cal aprendre, no només per Ucraïna, sinó per tots els països del conflicte.
hi ha també un sentiment molt arrelat de greuge, és a dir, Europa va mirar a una altra banda en el conflicte de Bòsnia, especialment durant el setge, que com hem dit va durar 4 anys, i ara no. Veuen la diferència, per exemple, al moment que va esclatar la guerra a Bòsnia hi havia un embargament d'armes que pesava sobre Bòsnia, i en canvi ara Occident està armant a dojo, no?, a Ucraïna. Aquest greuge per què, es pregunten?
Quan va començar la guerra a Ucraïna, la gent deia és la primera des de la Segona Guerra Mundial, i es van oblidar que havia existit el conflicte de Bòsnia. Ningú va parar atenció a l'agressió contra Bòsnia, a diferència de l'atenció que està rebent Ucraïna. I això és perquè la majoria de la població de Bòsnia és musulmana.
Aquesta denúncia d'islamofòbia sorgeix sovint a Bòsnia?
Doncs sí, és per exemple quan es parla del procés d'integració a la Unió Europea, que molts veuen en realitat com el que seria l'única sortida possible i l'únic horitzó desitjable, ens deien, perquè Bòsnia superi aquesta situació d'estancament i de corrupció de què parlàvem, no? Bòsnia és l'únic país dels Balcans que encara no té l'estatus oficial de candidat. Per què, també es pregunten, no?, els bosnians, perquè, clar, miren al voltant i ens diuen, no, Bulgària, quan va entrar, era un país, les institucions deien que era un país encara que li quedava molt per fer, o sigui, la llista de coses per fer era molt llarga, la corrupció, etc. Miren Albània, que ja té un, diguem, el seu estatus d'integració està més avançat, i diuen, i per què, què passa? What is the biggest
problem in Bosnia? Quin és el principal problema que té Bòsnia per la Unió Europea i per l'OTAN? És la gent? És la corrupció? O és el fet que aquí viuen musulmans? Mirem, per exemple, Turquia. Quan fa que Turquia negocia la seva integració a la Unió Europea? I per què?
El futur de qualsevol país és la joventut. Vas conèixer dos joves de Bòsnia-Herzegovina que van perdre els seus pares respectius durant la guerra, un a la matança de Srebrenica, l'altre com a soldat de l'exèrcit serbo-bosnià. Tots dos viuen ara a la República Srpska, però un és bosnià musulmà, l'altre serbo-bosnià ortodoxa. Com afronten aquesta herència? Com els condiciona? My father was killed here in the 1995 during genocide. I was like 18 months old baby and he was killed during the genocide, so I really don't have the memory on him.
Aquest és el Bekir Halilovic, té 28 anys i, com sentíem, el seu pare va ser assassinat a Srebrenica quan ell tenia només 18 mesos. La família en conserva dues fotos. Avui el Bekir és president de l'assemblea Adopt Srebrenica, que és una associació que vol recuperar el passat de la ciutat d'abans de la guerra, quan era una ciutat, com dèiem abans, balneària i turística, ens ho explicava.
Una part dels nostres objectius és transmetre que a Srebrenica volem continuar amb les nostres vides, que Srebrenica no és només aquesta ciutat morta i fracturada d'avui, la ciutat assassinada, que a Srebrenica hi ha gent que vol viure com persones normals.
El Bekir ens explica, per exemple, que l'alcalde de Srebrenica és un negacionista del genocidi i que convida regularment a membres del grup paramilitar Scorpions, que van perpetrar moltes matances durant la guerra. Per tant, com es pot deixar enrere res, així ens deia.
Molta gent de Srebrenica encara està buscant els cossos o restes de membres de la seva família. I al mateix temps tenim aquesta maquinària gegantina que nega el que va passar aquí. Només ho fan per provocar les víctimes, i això és terrible.
El Bekir ha caigut, però, en la desesperança i per primer cop en valora la possibilitat de deixar el seu país.
He passat una part de la vida intentant canviar alguna cosa. És molt difícil canviar les coses. Per això em dic, només tinc una vida, per què no marxar fora, en algun lloc on pugui començar de zero? Perquè si intentes començar a Bòsnia, arrenques de sota zero. Ozrenka, daj rundu, čeka da se proslavi. Još večera spijam po gradu, trčim go. Od sutra novi čovjek ili me ostavi. Od sutra neću više duva.
I l'altra jove, la que també va perdre el pare, però a la banda serbo-bosniana, Celia?
Well, I'm born before war start, but I was a baby during war.
És l'Ania Krasmanovic, professora d'institut i presidenta de l'Associació de Joves del Poble de Sokolaj, on no hi viu ni un musulmà, hem de dir. 500 euros al mes cobra per ser professora, no va viure la guerra, però la guerra ha condicionat tota la seva vida.
Vaig perdre el meu pare durant la guerra, vaig créixer sense ell i no el recordo, no tinc cap foto amb ell, només sé el seu nom. I si jo no sento cap odi, això vol dir que podem ser un únic país, que podem viure junts. I el nostre deure cap a les noves generacions és deixar-los un país millor.
Però encara avui, per ella, la guerra és present al seu entorn.
A vegades sento gent al meu voltant, sobretot gent gran, que recorda la guerra i que diuen «Érem més feliços llavors, perquè almenys sabíem el perquè de les coses. Hi havia guerra, però ara hi ha pau i encara no tenim res. No tenim diners, ni feina, ni futur, només tenim cicatrius».
L'Ània està també molt cansada, ens deia, que la guerra s'instrumentalitzi i que les divisions ètniques es magnifiquin des de la política.
Cada cop que esclata una crisi, sempre la mateixa excusa. Ai, és que vam tenir guerra. O quan un polític nostre fa alguna cosa malament, sempre argumentarà, però sóc un dels vostres, sóc serbi o croat o musulmà. Ve a dir, és millor que sigui jo qui us robi els diners i no un altre.
Per acabar, alguna reflexió, Cèlia?
Sí, ens quedem amb el que ens deia Munira Subasic, la presidenta de les Mares de Srebrenica, que, recordem-ho, va perdre més de 20 membres de la seva família en el genocidi, inclosos el seu marit i el seu fill petit.
Nosaltres, les mares, vam parir nens en l'amor i formem els nens en l'amor. Parlo de les que ens vam quedar, les que vam sobreviure. Perquè els nostres nens van veure com mataven els seus pares i germans, la violació de les seves mares, però les seves mares no els van ensenyar a odiar, no demanaven venjança, i aquest és el nostre èxit com a mares.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.